Un minut i seran 3:15 del migdia. Seguim endavant a Ser Catalunya, el Què t'hi jugues, amb l'Anna Palet. Estem en setmana, ja ho dèiem, avui s'inauguren, juguen ja el primer partit dels quarts de final d'aquesta Eurocopa femenina. Divendres serà el torn de la selecció espanyola, que s'enfronta a Suïssa, on hi tenim una blaugrana cridada a fer grans coses en el curt termini, ja.
Una de les nostres, que ja ens hem après com es diu el seu nom, del protagonisme que ha tingut, Sydney Schertenleib.
Sydney Schertenleib.
És un fitxatge que fa un any va arribar al Barça, una jugadora que crida l'atenció, res més veure-la, ja ha marcat gols en Lliga, en Champions, està sent titular amb Suïssa, amb l'anfitriona, i té una història molt curiosa de com el Barça la va arribar a fitxar, amb molt joveneta. Van enviar-li un missatge d'Instagram. Caram. Ella sempre explica que li va sobtar molt que el Barça la contactés per Instagram per fitxar-la, i l'encarregat d'elaborar l'informe que deia aquesta noia serà una estrella, l'hem de tenir al Barça, va ser en aquell moment el responsable d'Escau ho tinc en Daniel Sánchez, que ja ens escolta.
Daniel Sánchez, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Com estem? Tot bé?
Bé, bé. Sí, sí, acabo de tornar de l'Eurocopa, que he estat veient la primera fase en directe.
I has enviat algun missatge per Instagram, per allà, o no?
No es pot dir.
Escolta'm, el Daniel Sánchez, com explica l'Anna, doncs va ser qui va descobrir la Sydney Schertenleib, que ara està ocupant grans coses ja en aquesta Eurocopa, sent titular amb Suïssa i guanyant a poc minuts. De fet, la temporada que s'espera que tingui ja un paper molt més rellevant al primer equip del Barça. Explica'ns una miqueta la història, on i quan vas descobrir la Sydney?
Doncs jo vaig anar a Itàlia, em sembla que era finals del 22, però en realitat anava a fer el seguiment de Dragoni, de Julia Dragoni,
sí,
que ja bé, teníem força clar que l'intentaríem incorporar. I era un grup de quatre seleccions, perquè l'europeu sub-17 s'organitza així, amb seleccions de 4 en 4. I hi havia també Suïssa en aquell grup, fins aquell moment no la coneixia, i sí, com dèieu, és una jugadora que crida l'atenció ràpidament per la presència que té, i que no és gaire habitual que una jugadora d'aquesta alçada es mogui amb tanta coordinació i que demostrés un nivell tècnic tan alt. No?
Uh-huh. Ara et pregunto què és el que més et va cridar l'atenció, però com és que se la contacta per Instagram?
Bé, ja sé que aquesta anècdota ha fet bastanta gràcia. En realitat no és exactament així. Nosaltres al Barça hi ha una base de dades, i quan hi ha una jugadora interessant es crea un perfil amb totes les seves dades personals i es van fent els informes, es van incloent en aquest perfil. Aleshores intentem que sigui el més complet possible, no? Si es pot saber quina és la seva agència, quan acaba contracte, com més informació millor. I amb la Sydney doncs no ho trobàvem, no sabíem si la portava alguna agència o què passava, i llavors finalment li vaig preguntar directament si tenia gent o si s'ocupaven encara els seus pares, perquè era molt jove, i sí, un parell de dies després van respondre amb el contacte dels seus pares.
Oh.
Per tant, és habitual encara, no, en futbol femení, que moltes joves no tinguin agència o no hi hagi ningú que en concret les porti, i això us provoca no haver de fer aquest contacte tan directe.
No, la veritat és que no és gaire habitual, i una jugadora ja com veia que havia debutat a primera ens va estranyar molt. Fins i tot el Barça, per exemple, les infantils i les juvenils, per suposat, totes tenen representant. És a dir, no, actualment ja el futbol femení ha crescut molt i hi ha molt més d'interès, i pràcticament totes tenen representant.
Ara ja duria flipar, no? Suposo que el Barça es posés en contacte amb ella a través de les seves xarxes socials per iniciar aquests tràmits per fitxar-la, duria ser un bon subidor. Et consta si hi havia altres grans clubs interessats en aquell moment per la Sydney Schertenleib?
Sí, realment tot això es va accelerar perquè ens van arribar rumors que la convidava al City per passar uns dies allà a entrenar i bueno, veure les instal·lacions i tot això. I per això també va fer un amistós contra la sub-19 d'Espanya, ella era encara sub-17, però ja la promocionaven. La van veure en directe i també va destacar força. Aquí van ser uns dies que sí que vam haver de córrer una mica més, perquè ja l'estaven començant a conèixer tot arreu.
Escolta, el Barça l'hem vist sobretot de mig centre, però també pot jugar en altres posicions. Tu que l'has estudiat i has elaborat perfils d'ella, on creus que pot destacar més o potenciar més aquesta alçada que té, aquest gairebé 1,80 m, i les seves qualitats?
Sí que és cert que està per acabar de definir. He vist que el Barça l'aprovaven aquest any en el rol de Patri. Personalment crec que és més ofensiva, que d'interior, amb arribada a l'àrea, és on podrà desenvolupar tot el seu potencial. A més, té bon colpeig, té última passada, s'associa bé. Segurament una interior amb possibilitat d'arribar a àrea.
El que demostra fitxatges com el de la Sydney o irrupcions com les que tenim al primer equip del Barça o amb la selecció espanyola o altres clubs de jugadores que han passat pel Barça és el bé que funciona l'escouting del Barça, no? Tu hi vas estar 5 anys, si alguna cosa té aquest club és que més enllà de poder fitxar perfils tipus Eva Pejor, que ja estan contrastadíssims, que es treballa molt i molt bé a l'hora de detectar joves talents, no?
Sí, el Barça va ser dels primers clubs que hi va apostar. Realment parlàvem amb el meu company molt sovint, amb el Jordi Bonet, que a vegades anàvem a les Roces a veure selecció espanyola de categories inferiors i estàvem sols, no? No hi havia ningú ni d'equips de Madrid, no? Sí que això suposo que ha anat evolucionant, però amb això el Barça encara té un avantatge per haver apostat abans.
I quin sostre li veus a la Sydney? Creus que en té o que encara la veurem explotar molt més?
Doncs condicions les té per no posar-se cap sostre. Però bé, això ja el futbol ja sabem com va. Esperem que tingui sort amb les lesions i també que tingui paciència perquè té, sobretot al mig camp, té una competència molt, molt forta. Són les millors del món i bé, ha d'aprendre d'elles, però també haurà de saber esperar el seu moment. Però no li veig cap sostre. Ja us dic que no és gens habitual trobar en futbol femení aquest físic i amb aquest nivell de talent i de comprensió del joc, també.
Perquè tu quan fas, o quan feies en aquest cas, un informe de scouting pel Barça, què és el que es prioritza? Quins trets busques? O què és el que et fa pensar aquesta jugadora li veig coses que la poden, si tot va bé, fer carrera en un club com el Barça?
Sí, bé, l'estil del Barça penso que no és cap secret per ningú. El nivell tècnic és importantíssim, sigui la posició que sigui, perquè sempre la idea és sortir amb la pilota jugada, no? des de porteria. La comprensió del joc, no? La ubicació en l'espai, el perfilar-se bé, jugar amb el cap aixecat, no? Buscant informació, el ser associativa. Sempre hi ha un marge, que nosaltres sabem que hi ha jugadores que en el seu club destaquen molt individualment perquè són superiors en quant a habilitat i que tindran un procés d'adaptació a l'estil de joc del Barça i a la manera d'entrenar, i això els hi ha passat a totes. Però ella ja demostrava que podia ser també una jugadora associativa.
Hem parlat de la Sydney Shirtenley, però en aquests 5 anys que vas estar a l'escouting del Barça, hi ha algun altre nom del que et sentis especialment orgullós que hagi arribat a fitxar pel Barça?
A veure, la feina de scouting al final és un treball en equip, també. Abans comentàveu que el Barça estava fent bé les coses. Jo crec que jugadores com la Sydney les acaba veient tothom. El que passa és que si acaba triant un club o un altre és per molts més factors, per com es treballa, per la metodologia, instal·lacions, els tècnics. Aleshores, jo penso que no és correcte el voler penjar-se medalles en aquesta feina, no? Al final, una jugadora tria un club per molts més aspectes. Jo sí que em vaig implicar molt amb el fitxatge de Júlia Dragoni, perquè va ser un procés similar, que la vaig veure en primeres rondes de sub-17 amb Itàlia. Evidentment, Vicky López la vam anar a veure moltíssims cops i una jugadora que tothom la coneixia i segur que tots els clubs de la Lliga ho van intentar. Però és el que diem, al final posen sobre la taula el que significa la Masia i la idea de joc i la projecció que poden tenir en el futur, i amb això el Barça té bastant d'avantatge.
i més en el context econòmic actual en què el Barça ja no està per tirar coets, doncs poder jugar amb aquests factors evidentment també ajuda a convèncer moltes futbolistes, el projecte i l'estil de joc i aquest detectar-les abans que ningú, com va fer en aquest cas doncs el Daniel Sánchez amb casos com la de la Sydney Schertenleib, que serà titular divendres en el partit que la Suïssa jugarà davant de la selecció espanyola als quarts de final d'aquesta Eurocopa femenina. Daniel Sánchez, gràcies per explicar-nos la història i els teus coneixements aquí al Que t'hi jugues. Una forta abraçada.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Vaig doncs Sydney Schertenleib, jugadora a seguir. Si no la teniu gaire vista, us recomano que la veieu. Aquest divendres és una molt bona oportunitat. Segurament ho passarà malament perquè tindrà poca pilota suïssa a priori davant de la selecció espanyola, però jugadora de la que ens sentirem a parlar i molt a un club com el Barça.
Val la pena veure-la jugar.
I la seva història, ho heu escoltat, va començar amb un missatge per Instagram.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.